Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
A la Rambla es denuncia pràcticament un furt cada dia, tant a la via pública com a dins dels establiments. Són dades a les quals ha accedit avui Ràdio Sabadell. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Des de principis d'any s'han denunciat 288 robatoris a l'eix central de la ciutat. És un 16% més respecte al mateix període de l'any passat. Des de Sabadell Comerç Centre, el seu president Josep Maria Porta assegura que últimament els comerciants estan més al cas.
Estem tots molt pendents, molt a l'aguai. En algun cas, el que hem fet nosaltres, si hem vist que passava alguna cosa sospitosa, és comunicar-ho més o menys als coneguts, dintre de comerç, a comerços propers, perquè vigilin una mica que està passant això. O sigui, per davant de casa nostra o dintre de casa nostra ha passat això, i el que hem fet és dir, ei, vigileu que està passant això per aquí.
De totes maneres, Porta considera que no cal posar un crit d'alarma perquè és un espai on es concentren molts establiments, cosa que provoca que les xifres siguin tan altes.
I a aquesta hora comença l'acte central de la CUP per posar punt final a la campanya electoral.
Els anticapitalistes han escollit la plaça de les dones del tèxtil per dur a terme l'acte. La número 3 de la llista, Eulàlia Reguant, serà una de les persones que pujaran a l'escenari, així com el número 6, l'exalcalde Matías Serracant.
L'Helena Molís està seguint l'acte i en uns minuts connectarem amb ella. En esports ja coneixem la llista de 19 convocats per Antonio Hidalgo de cara al partit de demà a Andorra.
Boris Garros continua lesionat i no ha viatjat amb l'equip, per contra entren a la llista el capità Àngel Martínez després d'haver complert sanció i el juvenil Gerard Marquilles.
Tot seguit ampliem aquestes i altres notícies amb Antoni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7, obrim pàgina de serveis. Ara mateix el termòmetre marca 10 graus a Sabadell, ho hem notat tots, fa fred, a veure què ens espera per les pròximes hores. Ens ho explica Manel Álvarez. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La predicció meteorològica d'aquestes properes hores vindrà marcada per una banda pel vent de component oest que bufa amb ratxes molt fortes a la meitat oest del territori i també per un augment progressiu dels núvols amb algunes precipitacions que ja fan acte de presència a zones del Pirineu, altres zones del terç nord i també del terç oest. A partir de la nit, els núvols minvaran, les precipitacions també, tret del vessant nord del Pirineu, on es mantindran fins a demà al mig matí aproximadament. De fet, començarem la jornada de demà amb predomini del sol tret del vessant nord del Pirineu i serà a partir de mitja tarda quan tornarà a arribar un sistema frontal que deixarà núvols abundants i algunes precipitacions a partir del vespre. El vent encara demà matí bufarà amb ratxes molt fortes i anirà fluixant a partir de les hores. A més, parlarem d'un avís de neu. A cotes d'uns 1.400 metres es podrien acumular 20 centímetres de neu al vessant nord del Pirineu i la cota podria baixar puntualment fins als 900 o 1.000 metres en moments on la precipitació sigui més intensa. Temperatura avui semblant una miqueta més baixa, demà es recuperarà un parell de graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Manel. Anem a repassar l'estat de les carreteres. 2 quilòmetres de circulació lenta a Sant Quirze del Vallès, a la C-58 en sentit nord, a la mateixa autopista però en sentit sud i a l'altura de Montcada i Reixac trobem 3 quilòmetres de retencions. En nus de la Trinitat n'hi ha 2 en sentit nord a la sortida de la ronda litoral i, curiosament, dins de Barcelona, les dues rondes presenten un trànsit fluid. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. La xifra de furts en comerços de la Rambla ha crescut més d'un 16% entre els mesos de gener i octubre del 2019. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, s'han passat dels 190 robatoris del 2018 als 221 actuals. Malgrat aquest repunt, la policia catalana també ha constatat una davallada dels delictes d'aquest tipus a la via pública. Els números actualitzats situa el furt al carrer en el 67, mentre que en els 10 primers mesos del 2018 la xifra s'enfilava fins als 81.
Tot i les dades aportades pels Mossos i a les quals ha tingut accés aquesta emissora, els comerciants de la Rambla no estan especialment alarmats per la situació. No obstant això, el president de Comerç Centre, Josep Maria Porta, ha reconegut en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio que hi ha un cert neguit entre els botiguers.
Oficialment no, perquè al final quan passa un fur d'aquest tipus el que va ser els Mossos d'Esquadra denunciar-ho, però sí, comentaris de, ostres, a mi m'han intentat, a mi m'han aconseguit prendre coses, i a vegades la sensació que, estàs, que hem tingut és que estan passant coses, o sigui, sense que acabi de fer-se el fur, hi ha gent que sembla que controli, que vigili, que miri on estan les càmeres de seguretat, que miri on estan la caixa, o sigui, que hi hagi com una mica com de control per possibles dies després que passin coses.
Per ara, Josep Maria Porta no es planteja posar seguretat privada en aquests establiments i reconeix que no tenen capacitat per fer-ho. Amb tot, confia que la presència policial es torni a reforçar a la zona amb motiu de la campanya de Nadal, que començarà oficialment el pròxim 29 de novembre amb la tradicional encesa dels llums de Nadal.
Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, per aquesta campanya sí que munten una acció conjunta, o l'han muntat tots aquests últims anys, suposo que aquest any també la muntaran, d'aquesta prevenció, d'aquest control, d'aquesta vigilància una mica més exhaustiva perquè precisament això no passi. O sigui que per una banda sí que pot passar, però per una altra banda hi ha molta més seguretat perquè hi ha aquesta acció, aquesta campanya preparada.
De fet, els comerciants esperen amb candeletes l'època nadalenca, la qual duraran el tret de sortida amb el Black Friday, la campanya de descomptes importada dels Estats Units.
Tercera denúncia per presumpta discriminació racista per la discoteca Waka Sabadell. Només aquest 2019 ja són 5 les persones que han alertat que el local d'oci no els ha permès l'entrada a les seves instal·lacions, diuen, pel color de la seva pell. L'últim cas ha estat aquest cap de setmana, que un jove ha denunciat a través de les xarxes socials.
Diu que vestia correctament, que és major d'edat i que tenia el carnet d'identitat, per tant, l'única diferència amb la resta de clients del local era que ell és negre. A més, alerta que la reclamació que va presentar es pot quedar en un no-res.
Después de tener la hoja de reclamaciones, y la policía dice que como no me han dicho que me chutan por ser negro, no van a hacer nada. Así que no sé a qué enmienda nos tenemos que acoger para poder entrar a una discoteca sin ser discriminados, la mayoría que somos negros, y nos chutan de esta discoteca que se llama Waka Sabadell.
De confirmar-se el cas i, segons el Codi Penal, si es proveix l'entrada d'un establiment per raons d'ideologia, raça, sexe, orientació sexual o minusvalidesa, es pot condemnar amb entre 1 i 4 anys d'inhabilitació a l'empresa.
Segons ens ha explicat fa uns minuts l'Eric, el noi afectat, ens ha dit que presentarà denúncia a l'entitat Sort Racisme dimarts vinent.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Passem a la política, perquè a les 7 de la tarda havia de començar l'acte central i final de campanya electoral de la CUP per la ruptura. En aquest míting que s'està celebrant a la plaça de les Dones del Tèxtil intervenen Eulàlia Reguant, número 3 de la llista per Barcelona, o l'exalcalde de la ciutat, Matías Sarracán, que per primer cop es presenta al Congrés com a número 6 a la llista per Barcelona. En aquesta candidatura hi ha una altra sabadellenca, és la Xus Merino, que hi participa com a número 24. Anem fins a l'acte central per saber-ne l'últim. Última hora, Elena Molís, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Pere. Ara mateix hem de dir que l'acte encara no ha començat, que de moment sí que podem dir que hi ha força gent, hi hauria una cinquantena de persones, estan tranquil·lament parlant, encara ningú s'ha assegut en les cadires que s'han muntat, però sí que podem dir que Mireia Veïc, número 1 de la llista de la CUP, finalment participarà en aquest acte aquí a Sabadell. De fet, hi ha arribat, qui també ha arribat és Eulàlia Reguant o Vidal Aragonès. Tots tres formen part d'aquest acte final de campanya en què la CUP vol remarcar un cop més que són ingovernables, és a dir, que van al Congrés no amb la voluntat de fer pactes, com han repetit durant tota aquesta setmana, sinó que van amb la voluntat de reivindicar drets com l'amnistia, l'autodeterminació i la llibertat, entre d'altres. Ara veiem com ja criden a la gent perquè es vagi asseient tranquil·lament a les cadires posades aquí a la plaça del Dones del Tèxtil. També podem explicar-vos que entre el públic hi ha diferents regidors de la Crida, com Ana Lara o Nani Valero, o el mateix Matías Sarracán, que, com bé has dit, es presenta de número 6 per Barcelona i qui intervindrà en aquest acte final que tot just ara sembla que està a punt de començar.
Doncs et deixem seguint l'acte, Elena. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I continuem en política, perquè Paco Aranda, número 6 a les llistes del PSC per les eleccions generals, descarta un pacte postelectoral amb Ciutadans i el PSC. Alhora lamenta la presència de Vox a les institucions, a qui acusa de xenòfobs, racistes i masclistes. També ha defensat la seva tasca els últims 4 mesos a Madrid, on assegura que ha treballat per la ciutat, intentant desencallar infraestructures com són el Portal Sud, la Ronda Nord o la futura estació de Renfe a Can Llong.
Aranda ha estat entrevistat al programa El Cafè de la Ràdio, com la resta de candidats sabadellencs. Durant la conversa ha valorat diversos aspectes d'actualitat, com ara l'absència de diàleg entre els presidents Torra i Sánchez.
quan apel·lem al diàleg, doncs ho fem amb tots els partits. Nosaltres trobem a faltar, per exemple, que a Catalunya el president de la Generalitat doncs encara no ha fet un pas per dialogar amb els partits que no opinen com ell. El primer que ha de fer és trucar a Miquel Iceta, i tampoc ho fa.
El sabadellenc també considera que el federalisme és l'única solució possible al conflicte territorial. Alhora, sobre el CDR empresonats, ha demanat deixar treballar la justícia abans d'emetre valoracions i considera que l'independentisme és el menys interessat en que les seves protestes es tornin violentes.
Repassem altres notícies del dia en un format més breu. Jaume Barberà publica el llibre Descobrint Sabadell amb tota la història de la ciutat.
L'escriptor sabadellenc posa llum sobre episodis foscos de la ciutat, com per exemple la cacera de bruixes que hi va haver en el segle XVII contra les dones pel simple fet de ser més intel·ligents que els homes. En una entrevista al programa El Matí, Barberà també ha dit que el segle XIX es va arribar a un 90% d'analfabetisme entre les dones.
Les ciutats tenien escola per nens i per nenes. L'escola de nens era gratuïta i la de nenes era pagant. Per què? Perquè una dona, per fregar terra, fer el llit, fer el dinar i parir fills, perquè havia de saber de lletra. I això va fer que a finals del segle XIX l'analfabetisme femení arribés al 90%.
El llibre Descobrint Sabadell es presenta dimarts que ve a les 7 de la tarda a la Llar del Llibre.
Avui el cantant sabadellenc Sergio Dalma publica nou disc.
Amb aquest Sergio Dalma 30 i tanto, el cantant sabadellenc celebra els seus 30 anys de carrera professional. En aquest àlbum s'hi poden trobar fins a 13 clàssics i 4 cançons noves. Dalma detalla l'objectiu d'aquest disc.
Revisitar aquestes cançons, les que òbviament han sigut una miqueta aquesta columna, no?, de la meva carrera, però a la vegada també recuperar alguna que a lo millor en el seu dia no va ser ni single, li va passar desapercebuda dintre del treball, i poder-la recuperar i donar-los una oportunitat, perquè o a mi m'agradava o pensava que valia la pena recuperar-les, i això ha passat amb 3 o 4 d'aquestes cançons, saps?
Demà Sabadell serà l'escenari d'una firma de disc al Corte Inglés entre les 5 i les 8 de la tarda.
Comencen les obres de substitució dels pins blancs del carrer Santa Teresa.
El pi blanc és una espècie que causa molts problemes si compta amb edificis o estructures a prop, ja que en dies de fortes ventades té molta facilitat a trencar-se i caure. Aquests pins es substituiran per espècies que es consideren més adients per viure a prop d'habitatges, com per exemple les alzines.
I com cada divendres, repassem algunes de les propostes culturals que podeu trobar aquest cap de setmana i avui mateix a Sabadell. L'Helena Molista ens ha preparat el següent reportatge.
Comencem parlant de Clara Peya, que presenta avui mateix a la Cava Urpí el seu últim espectacle Índiga. Peya és considerada una de les creadores més originals i úniques del panorama musical català actual. De fet, Peya ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Cultura i amb el Guardó, el millor disc de l'any, per la crítica dels premis Enderroc per Estómac. Així doncs, avui a les 10 de la nit presenta Índiga, un espectacle on anirà acompanyada de Vic Colomer al baix. Les entrades ja estan a la venda i costen 18 euros. Però divendres també tenim una altra cita. El Teatre Principal de Sabadell acull avui a la nit un concert dedicat a la Colla de Sabadell. Aquest acte combina la narració d'articles publicats per membres de la Colla al Diari de Sabadell amb peces de compositors francesos que van ser molt reivindicats en el seu moment per aquests intel·lectuals de la ciutat. Les peces estaran interpretades per tres solistes de l'Orquestra Simfònica del Vallès: Isabel Moreno a la flauta, Carles Marigó al piano i Enric López com a narrador. Avui, doncs, concert a les 9 del vespre al Teatre Principal. Anem ja al dissabte, perquè dissabte torna al Teatre del Sol el muntatge Una família normal, de la companyia Estrena Morena. Aquesta obra, dirigida per Marta Butxaca, parla del maltractament, l'emancipació, la família i la culpa, i ho plasma a través de diferents salts en el temps. Al programa Connectats, dos dels seus intèrprets, Sílvia Ricard i Carles Prats, asseguren que no és un muntatge fàcil de classificar.
Té més de drama que de comèdia. És una història dura, però sí que hi ha, sí, hi ha punts, doncs, que trenques una miqueta l'expressió aquella d'ensurt, no? Sí, sí, sí.
Però juga molt també amb... És molt contemporani, és un text actual, d'ara, i juga molt la relació entre els personatges i d'una manera molt com estem podem parlar ara nosaltres.
A partir d'aquest dissabte i fins l'1 de desembre es pot veure Una família normal al Teatre del Sol de Sabadell. Festival el més petit de tots arriba aquest dissabte a la seva 15a edició, omplint Catalunya de propostes escèniques per espectadors de 0 a 5 anys. Enguany arriben a Sabadell més d'una quarantena de propostes i tallers. Una de les novetats d'aquesta edició és la incorporació d'espais i dinàmiques per fer el festival més inclusiu per a nens amb capacitats diverses. La directora del festival, Eulàlia Rivera, explica una altra de les noves incorporacions d'aquesta 15a edició.
Una novetat que tenim aquest any i que no només implica el festival, sinó que també implica a la sala, és un conveni de col·laboració que hem firmat amb l'UAB, que ens fa molta il·lusió perquè crec que ens obre noves mirades, noves complicitats i noves aliances per créixer en la recerca i en la qualitat de les arts per la petita infància, i crec que ens pot donar molt de joc i que, bueno, a tot just l'acabem de firmar, per tant és molt nou, però que comencem ja aquesta relació més en ferm també en el camp de la universitat, que era una peça que creiem que ens faltava.
La ciutat també serà la seu de la quarta edició de l'Encontre Internacional d'Arts per a la Primera Infància. Així doncs, el festival del més petit de tots entre el 9 i el 24 de novembre.
Has de prendre't el paper i saber-te transformar gairebé com si haguessis...
Diumenge, tornen els concerts familiars de la Fundació 1859 Caixa Sabadell a l'Espai Cultura, i ho fan de la mà de l'espectacle del cantautor Marc Parrot i de la il·lustradora Eva Armisen. Els dos artistes presenten el seu tercer espectacle junts, Tinc un paper. El mateix Parrot explica de què es tracta en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
I de la mà d'ell, doncs, anirem descobrint a tots els... en tots els personatges que formen part d'una companyia de teatre, i amb la intenció de posar en valor, per un costat, la part, no, de la professió i de l'amor, no, a la vocació, no? I per l'altra, posar en valor també el treball en equip.
Qui vulgui veure Marc Parrot i Eva Armisen ho pot fer aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda a l'Espai Cultura. A la mateixa hora, a les 6 de la tarda, al Teatre Principal arriba l'obra La reina de la bellesa de Linen, de la companyia La Perla 29. Julio Manrique reinterpreta un clàssic escrit per l'autor anglès Martin McDonagh. L'obra es trasllada als anys 90 a un petit poble d'Irlanda anomenat Linen. Allà ens hi trobem la Mac Follan i la seva filla de 40 anys, la Maureen, que ha renunciat a la seva pròpia vida per tenir cura de la seva mare. Aquest espectacle compta amb un repartiment de luxe, Marta Marco al capdavant i acompanyada de Marisa, Josa, Ernest Villegas i Enric Auqué. Després d'estrenar-se a la Biblioteca de Catalunya, La reina de la bellesa de Linen arriba aquest diumenge a les 6 al Teatre Principal. Ja ho veieu, doncs, propostes per a tots els públics aquest cap de setmana a Sabadell, així que no hi ha excusa per quedar-se a casa.
Amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Tú podrías ser Batman. Nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el arco milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo. Exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió. Diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció. A Ràdio Sabadell.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Repassem un parell de notícies de fora de la ciutat. Pablo Llarena ha fet arribar la informació complementària que demanaven les autoritats britàniques per tirar endavant l'euroordre contra Clara Ponsatí.
I com a curiositat, Llarena no fa servir la paraula sedició. El principal argument del text és que l'exconsellera volia alterar l'ordre constitucional.
I acabem de saber que el Regne Unit ha acceptat ara, sí, tramitar l'euroordre contra Ponsatí, dictada, com acabem d'explicar, per Pablo Llarena. I la Junta Electoral Central ha rebutjat la petició d'Oriol Junqueras de ser restituït com a cap de llista d'Esquerra aquest diumenge.
Diu que la proclamació dels candidats és un acte ferm que ja va ser susceptible de recurs sense que pugui ser revisat en aquests moments.
9 minuts per 2:15 d'avui, anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La llista d'Antoni Hidalgo per al partit de demà a Andorra inclou 19 jugadors. Boris Garros es quedarà una setmana més sense jugar pels seus problemes físics, però el Sabadell recupera Àngel Martínez un cop complida la sanció. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
La del capità, però, no és l'única novetat respecte a l'última convocatòria del centre d'esports.
Entra també Gerard Marquilles, el central del juvenil. L'autocar de l'equip arlequinat ha arrencat cap a les 5 de la tarda i el que està clar és que els jugadors no estaran sols. S'han venut unes 250 entrades i també s'han cobert més de 50 places per l'autocar. Tots els seguidors que assisteixin a Prada de Moles hauran de desafiar les baixes temperatures previstes que podrien ser sota zero. Pels jugadors, però, no hauria de ser un problema. Així ho pensen els entrenadors del Sabadell i de l'Andorra, Antoni Hidalgo i Gabri.
El futbol farà una temperatura normal per jugar al futbol. Res impedirà el normal funcionament del partit. Això no, jo no tinc en compte.
Els que estem fora, sí. Veniu abrigats. Això, els que estem fora, sí que ens perjudica. Els que estan al camp, la veritat que no s'enteraran a part dels primers 10 minuts, o sigui que cap problema.
En roda de premsa, Hidalgo ha admès que la profunditat del vestidor s'ha vist tocada de nou per la lesió de l'Eix Roig. D'altra banda, el tècnic de Canovella s'ha referit a l'ascens meteòric de l'Andorra.
Van tenir molt poc temps i no és fàcil el que han fet de fer un equip compacte com el que estan fent, jugant amb un futbol i traient resultats. I l'altra cosa també que s'ha de dir és que tenen la possibilitat de gastar molts diners, no? Nosaltres, a alguns jugadors que ells tenen, no podíem arribar.
El seu homòleg a la banqueta tricolor, Gabri, s'ha mostrat molt caut respecte a les aspiracions dels seus homes. Malgrat ser tercers, assegura que l'objectiu no és cap altre que la permanència.
El Sabadell és un equip que, bueno, està molt més construït des de fa ja diversos anys per assolir l'ascens, no? Cosa que nosaltres el que volem és consolidar l'equip, el que el Sabadell ja porta fent anys, consolidar l'equip a la segona divisió B i a partir d'aquí pues, veure fins on podem arribar, no? O sigui, a dia d'avui sí que és un rival directe, però també sabem que, bueno, nosaltres ens agrada estar dalt, evidentment volem estar en moltes jornades, però el nostre objectiu el tenim molt clar, que és la permanència i consolidar l'equip a la categoria.
Gran partit, en tot cas, el que s'espera a Prada de Moles entre el tercer Andorra i el segon al centre d'esports. La pilota començarà a rodar demà a les 5, a 4:45 en directe. La retransmissió a la sintonia de Ràdio Sabadell.
A primera catalana, el Sabadell Nord corona aquest diumenge el seu particular Tourmalet visitant el Girona B, líder invicte del grup 1, amb 22 punts de 24 possibles. Serà la culminació del tram més complicat de la primera volta pels de Can Uriac.
Un cop s'hagin vist les cares amb el filial gironí, els homes de Quico Díaz s'hauran enfrontat en les últimes 5 jornades amb els 4 primers. Carlos Silva, jugador del Sabadell Nord, admet que hi haurà poc a perdre aquest diumenge.
Sabemos que es un gran equipo que tiene todos los números de Girona de este año por ser el campeón de la liga, porque tiene muy buen equipo, aparte el presupuesto que tienen no lo tenemos nosotros, que somos un barrio humilde, un equipo humilde, pero vamos a ir ahí a competir, ya te digo, sabemos con lo que vamos y vamos a ir a intentar ganar los tres puntos y ya veremos qué pasa.
Els arrequinats acumulen 4 jornades sense conèixer el camí del triomf i han baixat fins a l'onzena posició. Diumenge a les 12, el conjunt de Can Uriac buscarà revertir la dinàmica al municipal de Riudarenes, on el Girona B no ha deixat escapar un sol punt.
241. Fins aquí ha arribat la ratxa de victòries consecutives a la fase regular de la divisió d'honor femenina de l'Astralpool Natació Sabadell. El Mataró, guanyant ahir 8-10 a Can Llong, va trencar aquesta i d'altres fites que el club posseïa com a gran dominador del waterpolo nacional.
Feia, per exemple, 19 anys que l'equip no perdia un partit de lliga regular a casa. I una curiositat, 4 de les jugadores que ahir es van enfrontar al Mataró ni tan sols havien nascut en l'última derrota de locals. Dues de les veteranes de l'equip, Mati Ortiz i Maica García, coincideixen en el discurs. És només una derrota i cal mirar endavant.
Hem perdut un partit, no hem perdut una lliga, llavors encara queda molt de rodatge, queda que ens coneguem encara més i sí, és una bona manera de seguir, no? De demà ens aixequem, com deia ara, ens deia el David, demà ens aixequem i comencem de nou, o sigui, no significa res, ni hem de sortir d'aquí amb cares tristes, ni, bueno, pot passar, som conscients, és la realitat, haurem de treballar.
Al final és un partit, es guanya o es perd, el Mataró ha fet un bon partit i té un bon equip per aquesta temporada i sabíem que seria alguna cosa així, podíem guanyar o perdre. En aquest cas els ha tocat a ella i tant de bo el pròxim partit tant que nosaltres.
Les maresmenques ja van acabar amb l'hegemonia del club a la Supercopa d'Espanya fa poc més d'un mes i ara s'han col·locat líders en solitari, amb les de David Palma terceres. Demà a les 5, gairebé sense temps per pair la desfeta d'ahir, l'Astralpool visita el Sant Feliu en un nou partit lliguer.
El masculí, de la seva banda, visita demà una de les poques piscines de la Lliga Primat fora de Catalunya, al Navarra, de l'ex del club Manel Silvestre.
Un conjunt que només suma 3 punts pels 9 de l'Astralpool. Roberto Valera, un dels joves de la plantilla sabadellenca, espera no endur-se cap sorpresa a Pamplona.
Venen de perdre 18-2 contra el Mediterrani, però bueno, hem d'anar ja a Navarra i esperem que no passi res de l'altre món. S'ha d'anar i s'ha de complir sempre, sigui a Navarra, a Echeide o a Madrid.
Demà a 8:15 a la Ciutat Deportiva Amaya, Navarra, Astralpool.
A la Primera Nacional d'handbol, l'Oar Gràcia rebrà demà al pavelló del carrer Bocaccio el penúltim classificat, el Sant Esteve Sarrovires. Els graciencs tornaran a jugar 2 partits seguits a casa per segon cop aquesta temporada. Kevin López, bona tarda.
Bona tarda. El Sant Esteve Sarrovires ha sumat 2 punts dels 14 possibles i se situa penúltim. Tot i que els sarrovirencs únicament han guanyat un partit i han perdut els 6 restants, el passat cap de setmana van estar molt a prop de donar la sorpresa al pavelló del tercer classificat, a Granollers B. Gerard Gomis, tècnic del Gràcia, creu que els resultats del seu rival canviaran d'aquí poc.
És un gran club, han fet un canvi d'entrenador ara. Està l'Oliver Roy, que per mi és un entrenador de categoria mundial, i al final és un equip que tard o d'hora, més d'hora que tard, començarà a sumar i començarà a sumar molts punts.
Contra tot pronòstic, la setmana passada l'Oar va perdre en el seu partit contra l'antepenúltim classificat, el Banyoles. Aquesta derrota va permetre al Granollers B ocupar la tercera plaça en la qual se situava l'Oar, que demà a les 6 haurà de guanyar en el seu duel contra el Sant Esteve Sarrovires si vol continuar enganxat en la lluita per les posicions de play-off.
A la Copa Catalunya de Bàsquet, diumenge arriba la quarta oportunitat del bàsquet Pia per aconseguir la primera victòria a casa. Fins ara, els 3 duels que el conjunt sabadellenc ha jugat a Can Colapi s'han saldat amb derrota.
2 dels quals contra nouvinguts a la categoria, i aquesta jornada visita el carrer Garcilaso un altre conjunt ascendit enguany, el Tàrrega. Per a 3, jugadors Colapi adverteix de les principals amenaces dels targarins.
Sabem que tenen dos jugadors molt potents, molt bons anotadors, però això, venen de nou i molts cops aquests equips són molt perillosos perquè venen molt crescuts de fer molt bona temporada, així que s'han en compte, ja ho vam veure amb Almeda.
Pia i Tàrrega empaten a la classificació amb 2 triomfs i 4 derrotes. Diumenge, a partir de les 6 a Can Colapi, es decidirà qui es posa per davant.
I un últim apunt, Iker Pajares ha estat eliminat del campionat del món d'esquaix. El sabadellenc vencia en aquell moment per 2-1 al qatarià Aslan Amjad en la primera ronda del torneig.
Segons informa l'Associació Professional d'Esquaix, una desafortunada lesió del qatarià, en la qual Pajares accidentalment hi ha contribuït, es diu literalment, ha significat l'adeu del sabadellenc, ja que per normativa perd automàticament el partit. Això ha succeït, com dèiem, quan el del Malibú Esportiu vencia per 2-1 i acabava de començar la quarta màniga.
Gràcies, Sergi. Un minut per 8:15. Nosaltres marxem. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats com sempre a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram i també el portal de notícies radiosabadell.fm. A les 10, una nova edició del Quimèric. A les 8, una nova edició del Quimèric. I a les 9, el Vitamina Dens. Nosaltres hi tornarem dilluns, quan ja coneguem els resultats d'aquestes eleccions de diumenge. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.